Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte comencem converses en companyia del Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro, benvingut també. I la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona
benvinguda
tarda.
També. La convidada d'aquest dissabte al converses, la senyora Eva Granados, que és la portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. Senyora Granados, bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Molt bé, avui dissabte, demà diumenge, dilluns, començarà una setmana important, ja en parlarem d'aquesta setmana important, hi ha un ple al Parlament, on es poden desencallar, potser moltíssimes coses, però abans que res, demà diumenge, tret de sortida del mobile, del Congrés de la Telefonia Mòbil, sopar de gala al Palau de la Música, la presència del rei Felip, del president del govern Mariano Rajoy, i aquests assilvestrats dels comitès de defensa de la República, doncs, que han convocat una concentració, una manifestació, o el que vostè vulgui dir-li davant del Palau de la Música per, bueno, demostrar el rebuig de no sé qui a la presència del rei Felip, doncs, en aquest esdeveniment, aquest acte d'inauguració del Congrés Mundial de la Telefonia. Un congrés en el que Barcelona i Catalunya s'hi juga molt, perquè els organitzadors ja van dir que si no hi havia pau social i pau al carrer, doncs, en fi, trontollava la continuïtat d'aquest mobile. Vostè, portaveu parlamentari del PSC, a les vísperes de tot això, sí, què ha de dir? Com ho veu i què en pensa d'aquesta convocatòria dels CDR?
A veure, jo en primer lloc celebro que es puguin fer sopars de gala on estiguin presents totes les institucions del conjunt d'Espanya, lamentablement no del govern de Catalunya perquè encara no s'han posat d'acord, però sí que hi haurà la presència de totes les institucions i dels màxims representants també dels sectors econòmics i socials que s'aplegaran en una institució tan important com és el Palau de la Música. Jo crec que és un gran aparador on Barcelona i el conjunt de Catalunya i també Espanya doncs posa de relleu que som un territori atractiu per les inversions i un territori innovador i que dona aquesta benvinguda a grans inversors i també a expositors de la màxima tecnologia en un sector tan important com és la telefonia mòbil. Lamentar profundament que hi hagi un sector, afortunadament, i esperem que sigui molt minoritari de la societat, que no veu l'oportunitat i la potencialitat que té. No potencialitat, de fet, és la situació real. Catalunya ja fa molts anys que va aconseguir que el Mobile World Congress estigués a la nostra ciutat, i esperem que decisions com aquestes, del tot desencertades i que posen en mal lloc al conjunt de les institucions i la nostra ciutadania, doncs no faci que es canvi d'opinió sobre la ubicació del mobile.
Perquè un esdeveniment com aquest és important per crear riquesa per Catalunya, per Espanya en general i per Barcelona en particular, no?
Sí, Barcelona és una capital global. Barcelona és una ciutat cosmopolita, és una ciutat que està localitzant llocs de treball d'aquest perfil que crec que és el que ens interessa. I jo crec que moltes empreses van marxar en els lamentables aconteixements que vam tenir a finals de l'any passat. Jo crec que Catalunya i Barcelona necessita recuperar la normalitat i que podem traslladar un missatge d'estabilitat política i de seguretat jurídica. La seguretat jurídica, després de la declaració unilateral d'independència, va venir amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i amb la convocatòria d'eleccions. El que també és molt lamentable és que ja han passat 2 mesos de la convocatòria electoral i hores d'ara encara la no presència del president o presidenta de la Generalitat en aquest sopar de gala és que aquesta majoria independentista sembla que tampoc són capaços de posar-se d'acord ni qui ha de posar-se al capdavant de la màxima institució del nostre país.
Aquesta normalitat s'hauria de confirmar, doncs, això com vostè deia, recuperant les institucions amb un president de la Generalitat, cosa que per ara es presenta complicada. Com deia abans, la setmana que ve hi ha un ple al Parlament,
sí,
un ple que no serà d'investidura, un ple que serà per tirar endavant un seguit de propostes que diferents grups han presentat, entre les que hi ha una que ha presentat el PSC, en la línia de que s'hauria de començar a posar el rellotge en marxa d'aquests 2 mesos perquè, aviam, es posin d'acord aquests grups independentistes per tirar endavant el país, perquè si no ens n'anem a Norris, no?
Sí, realment la situació és molt lamentable i decebedora. Jo crec que el conjunt de la ciutadania ja no acaba d'entendre què ha de passar perquè tenint una majoria independentista siguin incapaços de posar-se d'acord. De fet, són incapaços fins i tot de posar-se d'acord en un debat parlamentari, perquè hi ha hagut una presentació, una resolució per part de Junts per Catalunya, però ni la CUP, que en teoria són els socis, no?, que han de fer possible aquesta majoria absoluta en una possible investidura, ni Esquerra Republicana, que ha de formar part del govern i que sembla que s'estan repartint ja les conselleries, han estat incapaços de consensuar un text per poder ser votat en el ple d'aquesta setmana que començarà la setmana que ve. Jo crec que estem al capdavant d'un conjunt de polítics que, reconeixent la seva majoria parlamentària i recordant, perquè crec que hem de recordar cada vegada que no tenen la majoria social, tampoc ens estan explicant què volen fer amb el país i quin tipus de polítiques públiques i quin tipus de negociació, si és el que volen negociar amb el govern d'Espanya, què és el que volen plantejar. I per tant, nosaltres el que voldríem és que en comptes del ple de la setmana que ve es pogués fer un debat d'investidura, que seria el que trauria Catalunya d'aquest llim en el que ens estem movent en aquests moments, un llim legal. Tenim un ple la setmana que ve, un ple de resolucions, no? Bueno, doncs ens veurem les cares tots, estem cobrant des del 17 de gener, per tant ja està bé que ens veiem tots les cares en allà, i tenim un seguit de propostes de resolució, doncs que hi ha una, que és la del Partit dels Socialistes, el grup parlamentari del PSC i Units per Avançar, que ens diem aquesta legislatura, que en el seu primer punt recupera la proposta dels lletrats del Parlament, que deia fer un acte equivalent a una votació d'investidura. I per tant, aquest acte equivalent pot ser un punt, que és el que nosaltres portarem a votació, és el primer punt de la resolució del grup parlamentari, que el que diu és que es posi en marxa el rellotge. Perquè si per nosaltres ja és inadmissible que hagin passat 2 mesos i no hi hagi govern, el que trobem encara més escandalós és que el president del Parlament no vulgui posar en marxa el rellotge i per tant s'està quedant ell amb la prerrogativa de no poder començar la legislatura. I per tant li hem demanat moltes vegades al senyor Roger Torrent que convoqui un ple d'investidura, no ho ha fet. Ja. El PSC presenta aquesta proposta de resolució, ja veurem l'èxit que té i quants grups la recolzen, també serà bonic de veure qui vol que aquesta situació es desencalli.
Qui es mulla, no?
I també veurem, no? Quins grups tenen aquesta responsabilitat de voler posar el rellotge en marxa, però també li vull recordar, i espero no allargar-me molt amb les respostes, però nosaltres aquesta setmana passada també hem presentat un recurs d'empara al Constitucional, perquè entenem que el senyor Roger Torrent també no està respectant els nostres drets com a diputats, en tant que no ens permet votar una investidura, que també és la nostra feina, i poder fer control i seguiment a un govern que no existeix perquè no es podeix la investidura.
Una darrera pregunta per la meva part, senyora Granados. La clau per que s'aprovi o no s'aprovi aquesta proposta de vostès està en mans de la gent dels comuns. El senyor Domènech deia divendres, ahir, que semblava ser que no els hi farien costat. Aviam, Barcelona en Comú, bueno, Catalunya en Comú, quin paper estan jugant ara mateix? Saben què volen ser, què volen fer, on volen anar a parar?
Bueno, això potser li hauríem de preguntar al senyor Domènech, bueno, o potser a la senyora Colau, no?
Però tant, bueno, convidats aquí tots dos, els hi preguntarem.
Doncs espero que atendré atentament, perquè dels seus moviments el que deduïm és
coses,
que hi ha molt despiste, i que quan s'ha de decidir, finalment, els acords de moment els estan fent amb la majoria independentista. La ubicació en l'hemicicle seva és fruit d'un acord amb el Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i la veritat és que a mi em va sobtar molt escoltar les declaracions del senyor Domènech, que estaria en contra de posar en marxa el rellotge, perquè si no ens hauran d'explicar els companys d'En Comú Podem, no? Catalunya En Comú Podem, què és el que volen fer amb Catalunya, perquè si no volen desencallar aquesta situació de llim legal que es pot eternitzar, doncs no sé si els comuns no estan preocupats per les escoles bressol, on el govern no ha posat ni un euro, el govern independentista, i ara tenim resolucions del Tribunal Superior de Justícia que ens diuen que això s'ha de pagar, no estan preocupats per les llistes d'espera als ambulatoris, no estan preocupats pel col·lapse que tenim per la renda garantida, com que jo sé que sí que ho estan perquè ho diuen, doncs cal ser conseqüents. I per
tant,
hem de fer el possible per desencallar aquesta situació, i la manera seria votar la resolució socialista.
Molt bé, micròfons de la resta de la taula verge, Leandro i Maria Jesús. Vinga.
Sí, Eva, jo volia que ens fessis un balanç o la teva opinió sobre la enquesta del CEO, que va sortir de Situació Política a Catalunya, que es va publicar ahir, i que parla d'un retrocés dels partidaris de la independència, no? Ha caigut en 8 punts fins al 40,8%.
A veure, jo crec que, clar, fa dos mesos d'unes eleccions que van tenir lloc 56 dies després d'una declaració unilateral d'independència, un moment de màxima efervescència política i també social, no? I va haver aquesta majoria independentista, però jo crec que la ciutadania està veient els resultats de la gestió d'aquest procés i que estan constatant, no?, poc a poc, no?, perquè anem veient aquesta davallada en el recolzament a la independència, que no és la solució pels problemes que tenen en el seu dia a dia. I ara sabem que els que ens han portat fins aquí, aquests que van voler fer la declaració unilateral d'independència, les conseqüències és que ens volien portar a la República Catalana i ens han portat a la preautonomia. Hem perdut l'autonomia amb l'aplicació del 155, que volíem fer una Catalunya rica i plena i el que hem tingut és una Catalunya amb una fuga massiva d'empreses, amb una manca d'inversions perquè els inversors doncs volen seguretat jurídica, estabilitat política i això no els està donant resultat. I m'imagino que també hi ha un sector de persones que, bueno, doncs que es poden sentir independentistes però que veuen que el seu dia a dia, que els seus problemes de les escoles, de la sanitat, de serveis socials, de l'atenció a la dependència ha desaparegut del debat públic i de les decisions públiques i per tant jo crec que això anirà a més, perquè crec que la independència és un mal negoci. És un mal negoci per al conjunt d'Espanya i és un mal negoci pel conjunt dels catalans.
Abans deia que el senyor Torrent sembla que vol que el rellotge no es posi en marxa. Això s'ha de llegir en clau partidista, independentista. A aquestes alçades molta gent pensa que ja o hi ha eleccions una altra vegada o que no sortim d'este atolladero. Llavors, si hi ha unes noves eleccions, el PSC tornaria a fer la mateixa campanya? Ja, tot sembla que s'ha parlat molt dels indults i tot això, però tornaria a aquesta postura de reconciliació, que està molt bé, no crítico, simplement perquè bueno, ara tothom fa reflexió del que pudo ser i no
va, tu fas una metàfora molt bona d'això de l'independentisme, Cañizares. La màquina de quitania, ves?
Ah, sí, no, que jo sí.
Clar.
Clar
que la pots dir, no? Per això estàs aquí, per dir-ho.
Fora de micra de dir que el procés és com una màquina que quita nieves, o sea, te aparta a un lado o a otro, y entonces no hay cabida para la tercera vía, para un poco entrar en los matices de las cosas, pero bueno, es una opinión personal.
Bueno, pero mira, yo puedo compartir aquí esta imagen del quita nieves. El problema es que lo que no estoy de acuerdo es que el quita nieves al final quita un problema, ¿no? Que hay una nieve, tenemos que transitar y el quita nieves se para. El independentismo lo que hace es dividir como el quitanieves y yo creo que Cataluña tenemos que convivir y tenemos que seguir viviendo juntos y respetarnos los que pensamos diferentes, y esa imagen del quitanieves donde al final se queda uno en un lado y otro en el otro y la nada en medio hace que, bueno, pues que esté en riesgo la convivencia y el respeto entre catalanes que pensamos diferente. Así que me hacías dos preguntas. Una, ¿qué pasa con Roger Torrent y qué pasa con el PSC y la campaña? Yo creo que Roger Torrent, nosotros valoramos valientemente la intervención que hizo en la sesión constitutiva donde fue elegido, porque dijo, quiero coser, quiero que todo el mundo pueda expresarse. ¿Qué ha pasado? Que Puigdemont le envió una carta, le dijo ampárame los derechos y desde entonces Roger Torrent está amparándole los derechos a un diputado. Y nosotros le hemos dicho al señor Torrent, aquí no somos uno, somos unos cuantos más y nos tienes que amparar los derechos a todos. Y también valoramos prudentemente la decisión de posponer el pleno de investidura porque íbamos al desastre, volvíamos a la situación del 6 y 7 de septiembre, lo habían dicho los juristas, los letrados del Parlament y cualquier persona con sentido común, pero eso que valoramos prudentemente para desencallar las situaciones, hacer otra propuesta de otro candidato. Y han pasado muchas semanas y el señor Torrent, Miquel Iceta le ha enviado cartas, lo hemos pedido, al final hemos ido a recurso al Constitucional. Así que Roger Torrent yo creo que no ha cometido ningún error en términos legales, pero está siendo irresponsable en tanto que no está desencallando una situación que afecta, no porque nos afecta a los derechos de los diputados, que también, pero sobre todo afecta al interés general del conjunto de la ciudadanía, que está impidiendo que haya un gobierno en Cataluña que tome las riendas de la Generalitat. Y el segundo tema que me preguntabas, ¿volvería el PSC a hacer lo mismo? Sí. Nosotros queremos que el suflé baje. No el suflé por el número de independentistas. El conflicto se escaló, el conflicto explotó el 6 y 7 y el 27 de octubre y nosotros creemos que no podemos continuar en esta situación. Y por lo tanto, los políticos y el conjunto de la ciudadanía nos tenemos que mirar a los ojos y llegar a acuerdos. Miquel Iceta siempre dice diálogo, negociación y pacto. Y creemos que es la única solución que tiene este país. Sabemos que hay mucha gente que es independentista, otros muchos somos federalistas, otros son más centralistas, autonomistas, es igual. El modelo de convivencia no lo podemos poner en riesgo porque tengamos aspiraciones en el encaje de Cataluña en España de manera diferente.
Marcos, tu torno.
Al final la situació és que el bloqueig no sembla que s'acabi aviat i que estem des de fa ja un parell de mesos en l'aplicació del 155. Volia preguntar-li precisament per això, pel tema de l'aplicació del 155. Jo crec que des de Catalunya, particularment des del sobiranisme, es va demonitzar molt i molt l'aplicació del 155 i jo em pregunto si això pot ser una solució, la gestió de la Generalitat a través del 155 als propers mesos, si és que no hi ha una majoria independentista, no l'aconsegueixen formar, el rellotge tampoc corre, que és on estem ara, que el rellotge no corre perquè hi hagi eleccions, tampoc hi ha una majoria independentista que aconsegueixi fer govern, si és una solució o no ho és, continuar governant la Generalitat al 155 i donar-li això contingut?
A veure, nosaltres vam dir durant, des de, abans de la declaració unilateral d'independència, dèiem molt contundentment ni DUI ni 155, no? I ho anàvem repetint, ni DUI ni 155 diàleg, ni DUI ni 155 diàleg. Finalment, Carles Puigdemont, d'una manera molt irresponsable, no va voler convocar eleccions i va tirar endavant la DUI. I, per tant, el PSC i el conjunt del socialisme va recolzar l'aplicació del 155 de la Constitució per restituir les institucions i per convocar eleccions. I quan dic convocar eleccions, vull dir que eren 56 dies, Constitució del Parlament, investidura i aixecament del 155. Per tant, nosaltres el que volem és que hi hagi un govern a la Generalitat que respecti les lleis i que sigui un president que pugui complir amb plenitud les funcions que li encomanin com a responsable de la Generalitat. Aquest és el nostre objectiu. No creiem que el 155 sigui la solució per la governabilitat a Catalunya en cap cas, sinó que la solució és que tinguem una Generalitat. El que passa és que perquè això passi, necessitem que hi hagi una investidura. I com que la investidura no es produeix, el PSC ha estat l'únic partit, el grup parlamentari socialista i Units, l'únic grup parlamentari que ha forçat i ha portat al Tribunal Constitucional un pronunciament, perquè ja que les institucions catalanes no es posen d'acord, ja que el president del Parlament no convoca aquesta investidura, li han demanat l'empara al Constitucional.
No, dic que al final, o sigui, si no intervé ningú en aquesta situació, si tindria sentit o no sentit,
el 155 endavant, no?
No, començar amb certes mesures.
Això és el que va dir el Senat, va aprovar una cosa molt concreta, i això, el 155 s'aixeca quan hi hagi govern. I la llei de presidència diu que després de la primera votació, al cap de dos mesos, si no hi ha president, es convoquen eleccions. Per tant, les regles del joc estan molt clares. La majoria parlamentària és cristal·lina. I l'únic que necessitem és algú que comenci a marcar el tic-tac, tic-tac. Com que el Roger Torrent no vol fer-ho, o de moment no vol fer-ho, no sé, potser la setmana que ve ja voldrà, però de moment fins avui no ha volgut fer-ho, el grup socialista li demana al Constitucional que posi el rellotge en marxa.
Home, aquí tot s'acceleraria també si el que està a Waterloo marxés, no? O digues, plego.
Bueno, la resolució de... Anem a veure què passa aquest cap de setmana i la setmana que ve.
Perquè la cosa canvia en qüestió d'hores sempre, eh?
Sí, i el redactat, el darrer punt de la resolució de Junts per Catalunya semblaria que és un... Bueno, te queremos mucho, no? Estàs molt legitimat perquè has estat votat, però no et votem, perquè no estan proposant que es voti, perquè el literal de la resolució tampoc ho diu. Per tant, semblaria que això que el Miquel Iceta anava dient aquestes setmanes d'estan preparant el Premio de Consolación al Puigdemont, pues podria semblar-se una mica la resolució aquesta al Premi de Consolació.
No hi ha ningú que s'atreveixi a dir-li, escolti, si vostè no fa un pas al costat, això no desencalla. Catalunya queda aturada i ens anem pel pedregar.
Pues fixi't, jo crec que quan Artur Mas ha parlat, li ha dit...
Home, Artur Mas, déu-n'hi-do el que va dir...
Primer el país, després el partit i després la persona, no? I a bon entendedor, poques paraules sí, bastant. Sí. La Marta Pascal l'entrevistava aquesta setmana també a TV3 i també deia que volia un govern efectiu en el marc legal, vale? Doncs amb l'auto del Constitucional i l'informe dels lletrats del Parlament, que, no? Que són molt, molt nostrats, diuen que no pot ser president algú que viu a Waterloo. Mm-hmm. Bueno, sí, pues, sí, sí. Ja està, vull dir, ara toca escenificar el que tothom sap i el que ens, el sentit comú ens diu, no pot ser president, doncs busquin, tenen 70 diputats per
algú
escollir,
dir, no?
No? Algú podrà ser president de la Generalitat.
Algú li ha de dir, no, Leandro?
Vosaltres també penseu com el PP, sin que sirva de precedent, coincidiu amb el PP amb la diagnosi de que Ciutadans està desaparegut a Catalunya després d'haver guanyat les eleccions?
Jo veig poca iniciativa per part del partit que ha guanyat les eleccions. Vull dir, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, cada cop que fa una compareixença pública ens repeteix i ens recorda a tots que són el partit més votat, cosa que científicament, no, i empíricament és inapel·lable. Dit això, amb la mateixa contundència hauríem d'esperar iniciatives per part del grup de Ciutadans. I el que tenim és que qui ha anat al Constitucional hem estat nosaltres, qui ha demanat l'informe dels lletrats que ha posat negre sobre blanc que no podia haver una teleinvestidura han estat els socialistes i per tant jo no sé, fer judicis d'intenció sempre és molt arriscat, però jo crec que la senyora Arrimadas té més la mirada posada al Congreso de los Diputados que al Parlament de Catalunya.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina aquí al Walter Center de Barcelona aquest dissabte amb el protagonisme per la senyora Eva Granados, que és la portaveu del Partit Socialista de Catalunya al Parlament, en companyia de la Maria Jesús Cañizares, Leandro Lamor, Marcos Pardeiro. Maria Jesús, digue'ns.
No, ara que parlàvem de Ciutadans, la força del PSC segueix sent metropolitana. Preocupa que Ciutadans pugui fer un recorregut ascendent, o sigui, que continua aquest recorregut ascendent a les municipals? Com es preparen per evitar la marea naranja?
A veure, nosaltres tenim molts alcaldes que fan una gestió del dia a dia, a peu de carrer, que diuen molts d'ells, i per tant jo crec que les eleccions municipals hi ha una selecció, no?, en el vot, i un vot molt, molt ajustat al que s'està votant en cada moment. Jo crec que els nostres alcaldes han parat els peus a l'independentisme i els nostres alcaldes han estat fent la feina que no ha fet la Generalitat en moments de crisi. Són els que han posat els diners per les escoles bressol, els que han pagat les beques menjador, els que han pagat factures de llum, tot això competències de la Generalitat que no han fet. I jo crec que la ciutadania valora en el seu alcalde algú que té un projecte de ciutat i algú que atén el dia a dia de les necessitats de la ciutadania. Dit això, jo crec que no li interessa a ningú que la situació conflictiva a Catalunya en termes identitaris continuï inflamada i continuï creixent. I crec que això fora bo que en els propers mesos poguessin trobar una manera de desescalar el conflicte perquè no arribéssim no a les municipals, a les generals o a les europees un altre cop amb el monotema i estan tot el dia parlant de lluita de banderes. Crec que això no ens interessa a ningú i crec que a Ciutadans tampoc li hauria d'interessar, no? Perquè a part de parlar de que Espanya una, pues deben tener más propuestas. Hasta para ser alcalde en alguna ciutat, no?
Això vol dir que Ciutadans també contribueix a aquest xufle, aquesta escala.
Evidentment. Ciutadans va néixer, no?, contra una idea de país i jo crec que a Ciutadans li interessa també aquesta situació de conflicte, perquè igual que va passar amb Aznar i Carod Rovira, no?, ara podem tenir la situació doncs, de Puigdemont i Ciutadans, dos fronts que es retroalimenten i quan més gran la fa un, més engreixa l'altre. Jo crec que això no és bo tampoc per l'interès general.
I acabant unes noves eleccions, senyora Granados.
Miri, jo crec que això no li pot interessar a ningú, perquè més enllà de que tu vulguis tenir un rendiment electoral quan toqui, jo crec que el que volem tots és que la maquinària de la Generalitat es posi en marxa i qui tingui un altre interès pues potser té un càlcul electoral molt afinat, però no crec que estigui fent la feina per la qual ens ha votat els ciutadans, que és representar interessos generals, no? Així que jo vull pensar que no hi ha ningú als despatxos mirant enquestes electorals, sinó que estem tots preocupats de quins pressupostos tindrà la Generalitat i com acabarem amb les llistes d'espera quan fa 3 anys que creixem econòmicament, no?
Marcos.
Sí, des de fa unes setmanes potser m'equivocem la percepció, però Esquerra ha experimentat com una mena d'agir legalista, no? I el president del Parlament doncs, no vol cometre cap il·legalitat i no vol convocar cap ple d'investidura que pugui ser un desafiament al Tribunal Constitucional ni a les resolucions, vull dir, diem-li gir legalista o com sigui. El PSC contempla arribar a entendre's amb aquesta Esquerra Republicana, amb aquesta nova Esquerra Republicana?
Nova Esquerra Republicana, això bueno, és el titular. El titular el fa el periodista, bueno. Està bé, però... jo crec que Esquerra Republicana ja no és de les darreres setmanes. Crec que la campanya electoral va ser diferent i que Junts per Catalunya era la de vota el president, que torna el president, i Esquerra Republicana estava dient fem república, no? I fem república volia dir ampliem la base social, no? Era una altra estratègia de parar màquines de desobediència, i crec que Esquerra, vaig llegir tots els programes electorals perquè em va tocar coordinar el dels socialistes, parlava de bilateralitat. Clar, vist així, Roger Torrent no ha comès cap error en aquest sentit, no? En termes legals. Nosaltres no votarem mai un candidat d'Esquerra Republicana, ho vam dir durant la campanya i ho mantenim, però nosaltres ens agradaria poder arribar a acords en el Parlament sobre polítiques sectorials concretes. Què ens trobarem en allà? No ho sé, perquè no hem sentit ni una línia del que volen fer. A part de com es reparteixen les conselleries, no sabem quines polítiques públiques volen dur a la pràctica.
T'has quedat a un peu del titular.
Si Esquerra Republicana, no, si Esquerra Republicana el que vol és una reforma constitucional o una relació amb el govern d'Espanya per negociar, doncs tindran al PSC algú que l'acompanyi en aquesta negociació amb el govern d'Espanya, que crec que és el que ens toca a tots. Si Esquerra Republicana prefereix acompanyar aquest legitimisme i restitució de Junts per Catalunya, doncs s'ho faran amb la CUP.
I vostè ho té clar per cap a on anirà Esquerra?
No ho tinc clar. Tinc la percepció per les setmanes que portem.
Clar, són de fiar?
Són de fiar, home, sí. Jo això
sembla... Home, vostès han estat socis d'Esquerra Republicana en un tripartit.
Nosaltres vam
vull
ser
dir,
socis d'una Esquerra Republicana que...
I els va passar factura a vostès, i a ells no els va passar factura.
Sí, però miri, recordi que va ser una Esquerra Republicana que quan va decidir no recolzar l'Estatut, el president Maragall els va fer fora del govern. I que el president Montilla va pactar amb ells que desenvolupessin un estatut que no havien votat. Imagina't com ha canviat la pel·lícula.
Sí,
Esquerra Republicana és aquell partit que en la passada legislatura es va saltar l'estatut, es va saltar la Constitució i va triturar el reglament i els drets dels diputats. Imagini's si el PSC està lluny, que ens van fer un fart de fer viatges al Tribunal Constitucional demanant empara. Doncs des d'aleshores el que tenim és el líder d'Esquerra Republicana és Tremera, que per començar ja és una situació molt diferent de l'altra que està a Waterloo. I jo crec que aquí també hem de separar l'assumpció de responsabilitats per part d'una formació política i de l'altra. A partir d'aquí, què tenim? Doncs que quan comenci la legislatura, el soci d'Esquerra serà Junts per Catalunya i la CUP. I ja li puc dir jo i assegurar que el PSC i Units estarem a l'altra punta confrontant amb un independentisme, perquè no és el nostre projecte polític. Podem estar d'acord amb Esquerra amb l'impost de successions? Pues resulta que no, perquè quan lo votamos la passada legislatura, Esquerra votó con la derecha. És Esquerra Republicana un partit d'esquerres en aquests moments? Potser també li hauríem de preguntar. Ens trobarem, no sé, això ja seria fer política ficció,
ficció no?
I no tenim una bola de vidre aquí
davant, no, clar,
i per tant haurem de veure.
No, en relació amb el que deia el Marcos de la nova Esquerra, sí que és veritat, o almenys el que diuen Esquerra és que estan picant a la porta ja del PSC de cara a les municipals, vull dir, exemple, Hospitalet, cuidado, que igual el ciutadano pega el sorpasso. Vull dir, cap a aquesta possibilitat, de que
jo no estic
aquesta
veient
nova esquerra que deia el Marcos sigui més d'esquerres que no indepe.
Carai, Marcos,
el Marcos deu tenir una exclusiva. El Marcos deu tenir una exclusiva que la resta de la taula
que
no tenim.
Guardant,
no
vol,
la tenim. Jo, no sé, jo no veig cap tipus d'apropament i, com dicen en mi casa, obras son amores y no buenas razones. Y de momento, las obras es que van a hacer un gobierno independentista con la gente del Puigdemont y la CUP.
Uh-huh. I hi ha un element aquí que a vegades passa desapercebut, que és el PDeCAT. M'agradaria saber...
Sí, les relacions no té res a veure amb el Junts per Catalunya, doncs,
les relacions, sí,
un món a part.
Sí, sí, però bueno, hi ha matisos, sí, però no. Hi ha matisos, ja. No? M'agradaria saber en quin punt estan, si hi ha relacions, si hi ha converses entre el PSC i
el PDeCAT
i membres del PDeCAT, i si, bueno, aquí ja es pot explorar més coses amb més recorregut
que no Junts per Catalunya.
Estem,
no?
a la fase dels contactes sobre les possibles coalicions. A veure, el Partit dels Socialistes i el grup parlamentari tenim contactes amb tothom, ens agrada parlar amb tothom. També us haig de dir, aquesta legislatura ha estat i està sent molt difícil. Afortunadament, divendres vam arribar al primer acord entre tots els grups parlamentaris, que hem ajustat alguns escons a l'hemicicle, hem acordat temes de comissions i de més, però ha estat impossible. Tot i així, li haig de dir que el grup parlamentari Socialista i Units per Avançar ens hem dedicat a parlar amb tots. El PDeCAT ara no està present com a grup parlamentari, però tenim relacions amb el PDeCAT com el tenim amb totes les formacions, vull dir, amb Iniciativa, encara que són en Comú Podem, no? I tenim relacions amb tothom. Jo crec que la manera de desencallar la situació a Catalunya és que pugui haver entesa entre totes les formacions. Igual que parlem amb Esquerra Republicana, parlem amb el PDeCAT també.
Mm-hmm. I veieu el PDeCAT en una dinàmica de voler plantejar una legislatura dintre del marc constitucional i dintre de l'actual marc legal?
Sí, jo crec que la secretària general del PDeCAT, la Marta Pascal, ha fet declaracions que en això són nítides i molt contrastades amb les declaracions que fa el grup parlamentari de Junts per Catalunya i les mateixes que fa Carles Puigdemont. Vull dir, crec que estan parlant de projectes polítics diferents. Jo el que constato és que el PDeCAT i Junts per Catalunya són projectes polítics diferents. És veritat que la coalició electoral era Convergència Democràtica, PDeCAT, no? I Junts per Catalunya, per tant estan a dins, no sé quants són dins del grup parlamentari, però és evident que són projectes polítics diferents. Mm-hmm. També hem escoltat, Artur Mas va dimitir i per tant és Neus Munté la que s'ha quedat com a presidenta o vicepresidenta, sí, o bueno, no sé com exactament és la seva responsabilitat, i també les declaracions davant del jutge que hem conegut, no?, darrerament, també era de no va haver DUI, no va haver referèndum, per tant res de restitució ni de legitimitat. No? Estan en una altra clau.
Veu, doncs, un trencament dins del que és JxCat. Té vostè que JxCat és un món, PDeCAT és un altre món. Clar, ara el Parlament estan tots allí, tot un revolut, amb això vull dir, pot acabar un trencament i...
Jo no li sé dir,
i
soc molt respectuosa amb les dinàmiques de cada grup parlamentari, més faltaria, però sí que veiem que ara és tot molt embrionari, la legislatura encara ha de començar a caminar, i sí que és veritat que, igual que hi ha partits o grups parlamentaris que tenim una tradició i una ideologia i un programa electoral nítid i que per tant són molt previsibles, i altres grups parlamentaris que són coalicions que haurem de veure. Clar, la passada legislatura, si se'n recorden, el grup parlamentari era Junts pel Sí i nosaltres vam aconseguir que es trenquessin en diverses votacions i que per tant no votessin, ja no fossin junts, sinó no, que no anessin Junts pel Sí, sí. I votessin en sentit diferent. Es pot produir aquesta legislatura, jo crec que dins de Junts per Catalunya es pugui produir alguna votació en la que els diferents membres del grup parlamentari votin diferent. Tot això és política ficció, sí, per tant no sabem ni el que es portarà a votació, però és tan heterogènia la composició de persones molt properes a la figura de Puigdemont i persones més orgàniques del PDeCAT que ens podem trobar que no comparteixin un model ideològic en termes socioeconòmics i tinguem votacions diferents.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Marcos Pardeiro, la Maria Jesús Cañizares, Leandro Lamor, avui amb nosaltres Eva Granados, portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. Senyora Granados, aquesta setmana que estem acabant ja, ens vam esmorzar un dia amb unes declaracions de l'expresident Mas que a mi em van deixar bastant descol·locat. Reconeixia que havia estat un gran engany tot el procés independentista, que s'havia enganyat a la ciutadania, a aquests 2 milions de votants que encara fan costat al món independentista. Aviam, ho diuen claríssim. Oiga, els hem enganyat i no passa res.
Sí, deia que era una exageració, sí, bueno, exageració.
I un engany.
Jo crec que en algun moment en aquest país haurem de passar responsabilitats a uns líders polítics que ens han abocat a tots, especialment als seus electors, al carrer, a una mobilització, a un trencament de les normes de convivència i fins i tot a posar en risc la convivència entre els conciutadans, sabent que el que estaven fent no era possible fer-ho. Perquè jo, que vinc del món del sindicat, tu no pots convocar una vaga general si no tens la capacitat de desconvocar-la. I tu no pots convocar una manifestació si després de la manifestació no pots oferir alguna cosa a la gent que s'ha manifestat. I ells han tirat pel dret, sabien que tenia conseqüències el que feien i sabien sobretot que no tenien una majoria social darrere. I tot i això, no sé si per romanticisme, per irresponsabilitat o potser per mantenir el poder i tapar la mala gestió del senyor Mas al capdavant de la Generalitat, posar una gran estelada que tapés la mala gestió que hem conegut ara amb la sentència de l'ATL, per exemple, i ser el campió en retallades, ara que han sortit les dades i hem pogut avaluar més la gestió d'Artur Mas al capdavant de la Generalitat, sabem que aquí los ganadores de los recortes són María Dolores de Cospedal i Artur Mas. I això són els moments de la crisi, les dues comunitats autònomes que van retallar més. El mateix any que es tancaven plantes a l'Hospital de Bellvitge, es treien els impostos a les famílies que més diners tenien a Catalunya. Això és el senyor Mas i és el responsable d'haver-nos portat a tota aquesta situació. Carles Puigdemont és el seu hereu, igual que Artur Mas és l'hereu de Jordi Pujol.
Marcos, sí. Volies...
Sí, una pregunta una mica diferent.
Que vulguis.
Plantejar-te. Posats a triar, si haguessis de triar, triaries una entrevista a Estremera amb Oriol Junqueras o un viatge a Waterloo amb Carles Puigdemont per entrevistar-te i per parlar de política, evidentment.
Jo cap de les dues. Vull dir, no em facis escollir. Crec que, veus, sobre aquest tema crec que hem de ser molt curosos. La decisió de Puigdemont d'afogar-se, marxar del país, doncs jo crec que ja l'he qualificat al llarg de l'entrevista. Oriol Junqueras es va posar al capdavant, no? es va posar davant del jutge, el jutge va decidir posar-lo en presó provisional. Nosaltres hem valorat que creiem que és una mesura desproporcionada, però sobre les circumstàncies personals de les persones que estan privades de llibertat, més enllà de la relació del vincle, perquè hem estat companys d'anys al Parlament i generes una relació personal més enllà dels actes o presumptes delictes que hagin pogut cometre, jo aquest tipus de qüestions prefereixo no valorar-les, no posar-nos aquí.
Yeah. Home, és dur, no?, el fet d'estar a la presó, però
jo,
bueno,
sí, no comentari, jo també crec que, sí, que és exagerada aquesta,
però clar, vull dir, han acabat a presó sabent que podien acabar a presó, és que ara es rasguen les vestidures perquè estan a la presó.
No, a veure, Oriol Junqueras
estaven advertits i requet advertits.
No només això, és que Oriol Junqueras moltes vegades quan estava al faristol sabia i ho havia dit, ningú és imprescindible, si no estic jo vindran molts altres, ho ha dit al Tardà, ho ha dit tothom, vull dir, tots som adults, nosaltres els hem dit sempre, el PSC farà tot el possible perquè no es cometin il·legalitats i posarem totes les reconsideracions a les decisions de la mesa del Parlament, a la Junta de Portaveus, anirem al Constitucional a reclamar els nostres drets, farem tot el possible, negociarem, mediarem, vull dir, més que ha fet el Miquel Iceta per no arribar a aquesta situació, crec que hi ha poques persones que ho hagin intentat tant, però amb la mateixa contundència dic això, com dir, un cop has comès presumptes delictes, sabent que els tenies, això té conseqüències. I això és un judici i serà una sentència i amb els recursos que considerin i amb la millor estratègia de defensa. Però hem de ser conscients del que ha passat a Catalunya i dels actes que s'han produït. Però no barregem els fets polítics els presumptes delictes i la situació personal de les persones. Crec que són tres coses diferents, perquè aquí en aquest país s'està fent un aiguabarreig. A mi de vegades em diuen que com que hem recusat el 155 estan a la presó per culpa nostra i els has de dir no, perdona, el 155 va convocar unes eleccions després d'un adui. I si hi ha persones en aquests moments a presó provisional que nosaltres valorem de manera desproporcionada, és la decisió d'un jutge en un procés penal per unes decisions que vau prendre vosaltres i vam intentar evitar-les. Tot això és molt dolorós perquè el país s'ha dividit, perquè les empreses han marxat i perquè hi ha persones amb unes circumstàncies personals complicades. Però intentem separar una cosa de l'altra. Ja,
però i són presos polítics, com diuen alguns?
No, no són presos polítics. No ho dic jo i ho diu Amnistia Internacional. Ara no ens en recordem gaire perquè com que ara Amnistia Internacional ha fet altres valoracions, però ho va dir, és evident que són persones que estan en un procés penal perquè bueno, doncs van declarar de manera unilateral la independència i això doncs, bueno, doncs el,
no
jutge, el jutge haurà de dir el que és. El que passa és que sí que és veritat que quan es posen a sobre la taula les emocions, vull dir, la privació de llibertat no li agrada a ningú, i més quan coneixes personalment a les persones que estan allà. Però bueno, és que van fer tot el possible perquè no fessin el que van fer. Ara hauran de tenir un judici i haurà d'haver una sentència. I tot és molt complicat i la situació de Catalunya no la superarem fins que mirem endavant i veiem que tot ha estat un fracàs, que hem perdut tots, uns més que d'altres, perquè van ser més responsables dels actes que van succeir, però haurem d'alguna manera tirar endavant i podem respectar-nos i conviure i tenir un autogovern i tant de bo millorar-lo amb una reforma federal de la Constitució. Ja poso el meu bàner publicitari, però...
Feta
però
la falta,
és que és això.
És una reflexió que estic d'acord. O sigui, jo crec que la prisió preventiva s'ha d'aplicar d'una manera molt, molt mesurada, però és que sembla que hi ha gent i institucions que ara descobreixen la prisió preventiva. Hi ha gent, tu que és del món sindicalista, jo estic convençuda de que hi ha gent que s'ha manifestat, que ha anat a desnonaments, que han entrat a la prisió preventiva i ningú s'ha manifestat allà. I ara sembla que hi ha uns dirigents polítics i gent activista que diu, ostres, que fort i tal, i que pobres, no?, que estan a la presó. Hi ha molta gent a la presó que potser...
Sense voler comparar, però hi ha un senyor que és Sandro Rosell, que és president del Barça, que porta
ja
nou
vaig,
mesos.
No, no grans casos de suposada corrupció, presumpta corrupció. Jo no vaig, jo vaig al dia a dia a la gent, a un toxicòman que està a la presó preventiva perquè ha tingut, bueno, és un desgraciat. O sigui, ara què fem? Replantegem una mica tot la presó preventiva? PDeCAT ha votat en el Congrés. Bueno, perdona, que jo no m'estic enrotllant. No. Passo palabra.
No, explica.
No, ja està.
Vale, Andro.
Jo, simplement, la teva percepció és que si tenim un govern en la legislatura, tindrem una altra legislatura curta que no durarà 4 anys.
Clar, és que avui estem fent molta política ficció, no sé què pot passar, no, jo tinc la sensació...
Catalunya és una ficció tota ella des de fa un temps.
Sí, lamentablement, sí, crec que molta part de la ciutadania desconnecta i de tant en quant no, quan els criden a votar tornen a les urnes i cada cop es desconnecten més, però tinc la sensació que amb els projectes tan diferents que tenen Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i la CUP, que són més diferents que l'anterior legislatura, perquè si més no van pactar un programa electoral i a l'hora de fer les negociacions ho tenien més fàcil perquè ja havien fet la negociació prèvia, segons els acords que coneguem els propers dies o les properes setmanes d'investidura i de conformació de govern, veurem si la legislatura dona per molt. A mi m'estranyaria que poguéssim estar davant d'una legislatura de 4 anys, perquè voldria dir que estem en una normalitat que avui per avui no la veig a Catalunya.
Des de fa un parell de setmanes al Congrés dels Diputats s'ha desaparegut una mica la agenda catalana, el tema sobiranista, hi ha altres temes que es plantegen al president del govern, al senyor Rajoy, tipus pensions, tipus pressupostos. Els propers anys, des de l'òptica de la política nacional, de la política espanyola, penses que desapareixerà una mica, que es desinflarà una mica l'agenda catalana, o que és una qüestió simplement d'aquestes darreres setmanes?
Jo crec que la situació de Catalunya també contribueix a la paràlisi de, del govern d'Espanya. En aquests moments Mariano Rajoy no està legislant, no té pressupostos i no té majories per aprovar absolutament res. I per tant jo crec que no és, un, és evident que la situació catalana és un problema entre els catalans i la convivència entre nosaltres i la manera de trobar un desllorigador, però és evident que hi ha pendent un pacte d'estat per Catalunya. I que, per tant, l'agenda catalana, però ja no serà l'agenda catalana, serà la manera de com governem territorialment Espanya. Nosaltres parlem de la reforma constitucional, però és evident que hi ha una, uns temes específics de Catalunya que en algun moment s'hauran de posar sobre de la taula. I, per tant, més enllà que ara, després de la ressaca, no? De la DUI, del 6 i 7 de setembre, de la campanya electoral, no? De, que ha estat molt monogràfic, doncs ara estem en un moment en què també han d'aflorar doncs, la corrupció del Partit Popular, la manca d'acord al voltant de la sostenibilitat de les pensions, ara estem als voltants del 8 de març i també no? Està sobre el, doncs, el tema de l'aturada, de les aturades parcials del 8 de març, però d'una manera o d'una altra ha de tornar l'agenda catalana i ha de poder haver una negociació entre el govern català i el govern de l'Estat. I espero que puguem arribar a acords d'Estat del conjunt de les forces polítiques d'Espanya per trobar un desllorigador. Crec que en aquests moments la crisi no és només catalana.
Bueno, doncs hem de deixar-ho aquí. Hem acabat la conversa molt agradable i jo crec que interessant, eh? Tot i que ha estat molt de política ficció, perquè clar, donar voltes al món projecta, de la política projecta. Catalana és en fi, donar, en fi, lo divino y lo humano, però bueno. Eva Granados, moltíssimes gràcies.
Aviam
si aquesta setmana que ve, en fi, comencem a trobar una sortida d'aquest túnel fosc que és la investidura o no investidura del fugit Puigdemont. I aviam com ho resol, com han de resoldre, eh? Estarem atents. Gràcies i moltíssima sort, senyora Granados.
Moltíssimes gràcies.
També gràcies al Marcos Pardeiro, a la Maria Jesús Cañizares i al Leandro Lamor. Tornem dissabte que ve, com sempre, serà el Converses des de la cadena COPE Catalunya Andorra i aquí al mateix lloc, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.